i anar cap allà. Tanquem finestres. Mirin, ja saben que en aquest programa tots i totes som molt curiosos, ja saben que en aquest programa tots i totes estem molt pendents del que passa al voltant. Doncs els explicaré el que vam llegir el passat 4 de març, que ens va fer preguntar-nos: això és així? És veritat? O efectivament l'estatus quo familiar i econòmic en aquest moment fa que aquesta circumstància sigui la certa? Les separacions i els divorcis van baixar l'any 2018 a l'estat espanyol. L'any passat es van presentar als jutjats 106.674 demandes de divorci i 5.030 demandes de separació. I jo em pregunto, des de la meva infinita dolenteria, serà que els matrimonis s'estimen més? Serà que hi ha menys problemes? Serà que ja no hi ha deslleialtats, infidelitats, desajustaments de caràcter? Serà que tothom s'ha tornat pacient i bo com el burret del pessebre? Serà que efectivament ja no som exigents amb la nostra relació de parella? Jo penso que totes aquestes preguntes tenen una resposta, i la resposta és no, i cada vegada anem pitjor. Però hi ha alguna cosa que no canvia, que és la crisi. La crisi econòmica, que alguns diuen que se'n va anar i d'altres apunten que és a punt d'arribar altra vegada, i la majoria diem que no se n'ha anat mai. Avui volem parlar d'aquells que viuen sota el mateix sostre però que no suporten, i que s'aguanten per una qüestió econòmica. Per començar, com sempre, retall cinematogràfic. Bajo el mismo techo, pel·lícula dirigida per Juana Macías, que explica la història d'un matrimoni que després de divorciar-se han de viure a la mateixa casa. I passa el que passa.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
Esto es increíble. Mira, lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo.
¿Y por qué te has ido tú?
Han llegado los papeles del divorcio. ¡Fírmalos! ¿Qué haces aquí?
Sigo pagando la mitad de esta casa.
Viene a ver la casa, ¿verdad?
Piden 600.000.
¿Son negociables o no?
No.
600 y punto.
Está muy gordo para tantas escaleras.
Mira. Se va a cagar.
Ha llegado el momento de tomar la iniciativa.
¿Estás preparado?
¿Qué haces?
Establecer la frontera.
Estáis separados, ¿no? Pues que se note en todo.
Ya he firmado. Mira, mira, mira.
¿Qué significa esto?
¡Guerra!
¡Para, por favor! Esto no es un divorcio, es el apocalipsis. ¿Qué es eso?
Ella es Daisy, ella es Pimpinela. Isabel,
anda, me falta la grande.
Conchita.
B.
Se nota, se percibe que todavía queda algo entre ustedes. Casi se puede oler.
Es nota, diu l'advocatessa, que queda alguna cosa entre ells. Bé, no sé si queda o no queda. La veritat és que hem volgut i hem preferit triar aquesta pel·lícula que amb una certa hilaritat jo penso que retrata molt bé el que està succeint. 900-630-630. Avui volem posar damunt de la taula aquestes xifres que publicava el diari La Vanguardia el passat 4 de març. Un 2,4% han baixat les separacions i els divorcis l'any 2018 a l'estat espanyol. Volem saber per què? Perquè som dolents de mena i perquè pensem que l'amor és per sempre o no? Depèn. 900-630-630. Telèfon directe i gratuït de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, que poden utilitzar vostès quan vulguin i de la manera que vulguin. Disminució de separacions. Convidem els nostres oients a dir la seva, i si els hi sembla, abans d'escoltar l'informe de la nostra sotsdirectora, la Natàlia Sánchez, els hi presento les nostres convidades i el nostre convidat. La Bruna Álvarez és investigadora del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del grup AFIN, centrat en la investigació de qüestions d'educació, família i infància. Sembla que em poso més pa que xocolata, però si no és així ja em corregeix. Bruna, bona tarda, gràcies.
Hola, bona tarda, gràcies.
Gràcies. I algú que Aquí, de totes les persones que són a l'estudi, sap perfectament si efectivament l'amor continua amunt o continua avall. Em fa així amb els ulls, no sé pas si hem fet una radiografia massa exacta del que jo crec que passa, però ella és l'advocatessa, la Sandra Burgos, advocada de família, experta en dret matrimonial i infantesa. Senyora Burgos, bona tarda, gràcies.
Hola, molt bona tarda, encantadíssima d'estar aquí, tinc moltes ganes de parlar.
Doncs escolti'm, l'escoltarem amb molt de gust. En Mariano Merino forma part de l'Associació de Pares de Família Separats. És el senyor que tenim en aquesta tarda aquí amb nosaltres, i no ha estat expressament, ja no es pensi que és casualitat que vostè sigui l'únic senyor que estigui aquí a la taula. Mariano, bona tarda, moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona tarda.
A vostè. I la Montse Mir, sòcia fundadora del Centre Mediació Barcelona i presidenta d'una entitat que es diu Mediam, i que és un àmbit de consultoria d'empresa i identitat sense afany de lucre, on d'alguna manera ajuden a que les persones que estan passant per aquest mal tràngol des d'un punt de vista familiar puguin arribar a un diàleg. No sé si per tornar a estar junts, però com a mínim per quedar un bon record, o perquè quedi un bon record de l'època en la que van estar. Gràcies, Montse, bona tarda.
Gràcies a tu.
I la nostra sotsdirectora, la Natàlia Sánchez, que té molt a dir-nos. Natàlia, bona tarda.
Molt bona tarda.
Endavant quan vulguis, t'escoltem.
Abans de res, mencionarem a Joan Capri, que deia l'amor se'n va i ella o ell es queda. Mira, que ara ens ho recordava el Jordi, que és el nostre realitzador. I ara anem a per les dades. A veure, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, del 2017, cada 3 parelles que es casaven, 2 decidien divorciar-se. I convertia aquesta estadística a Catalunya com la part d'Espanya amb la taxa de divorcis més alta. Pel que feia al 2015, es van registrar 26.873 casaments, mentre que per l'altra banda es van certificar fins a 18.898 ruptures matrimonials, ja siguessin o nulitats o divorcis o separacions. Això significa que gairebé el 20% dels divorcis que es van produir a Espanya aquell any van ser a Catalunya. Ho deies ara, 2,4% de divorcis menys el 2018 a l'estat espanyol. Pel que feia el 2017, van baixar els divorcis un 7% a Catalunya i les separacions un 10%. Estem parlant d'una decisió, la de 2 adults, de posar punt i final en el seu matrimoni. Però com afecta aquesta determinació als fills de la parella, en el cas que aquesta en tingui? Per aquest motiu, aquest matí acte amb l'Amàlia Gordovil, que és doctora en psicologia, professora de la UOC i membre del centre GRAT, a qui li hem preguntat com els pares els hi han d'explicar als fills que han decidit separar-se.
M'agrada la pregunta que em fas, perquè ja parteixes de que se'ls hi expliqui, no? Penso que és molt important verbalitzar-ho i dir-ho. Hi ha ocasions en què això no es fa i és molt pitjor, per tant, el principal és dir-ho i explicar-ho. El com dependrà també de l'edat dels nens, però el més important i comú a totes les edats és que el millor és que ho facin els dos pares conjuntament, que els diguin que han pres aquesta decisió, que no té res a veure amb ells, és a dir, que ells no són culpables d'aquesta separació, i doncs dir-los també que a partir d'ara funcionaran com, tot i que ja no siguin una parella, continuaran sent equip de pares i sent els pares dels nens, i per tant doncs que ho faran tot el millor que puguin i que se'ls estimaran igual o més.
I en el cas que els pares ja no mantinguin una relació sentimental, però es vegin obligats, com bé deies, a conviure, ja que no es poden permetre econòmicament una separació, com viuen aquesta situació els més petits a la casa?
Això penso que és una situació de les pitjors amb les que ens podem trobar, perquè probablement hi haurà molta tensió, i els nens són com esponges emocionals, que tot ho capten, encara que no es digui, ells totes les emocions les capten. A nivell d'efectes psicològics també dependrà molt de si hi ha conflictivitat explícita o no, si hi ha desqualificacions per part dels pares, és a dir, dependrà de moltes variables. Un efecte psicològic molt habitual és doncs, tot en temes d'ansietat, no? Angoixes, ansietats, depèn de l'edat, hi ha nens més petits doncs, que ho somatitzen més i per tant mal de panxa, mal de cap. I clar, a mesura que es van fent més grans, doncs tota aquesta sintomatologia pot anar variant des d'un espectre molt ampli. Els nens pensem que ho van exterioritzant de moltes maneres, no? També poden haver, hi pot haver ràbia, agressivitat, trastorns de conducta. Aquí, en aquest sentit, és molt variat. Sí que és veritat que també si parlem de trets o de maneres de relacionar-se, si aquests nens veuen a casa doncs, tensió, conflictivitat, bueno, també se'ls està transmetent doncs un model de parelles o de pares que ells també aniran incorporant i veurem com ho gestionaran quan formin ells una nova parella.
Pel que fa a la disminució de separacions que comentàvem, l'Amàlia Gordòvil, doctora en psicologia, ens ha apuntat que la consulta no ha notat una disminució d'aquestes ruptures sentimentals. De fet, ha apreciat que cada vegada són més les persones que busquen ajuda a psicòlegs per intentar reconduir la situació o encarar-la de la millor manera possible.
Però no ho he notat, de fet he notat una miqueta al contrari, però no, penso que no té res a veure amb les dades, simplement que ara consulten més quan hi ha separacions. Sí que tenim consultes de quan s'estan separant a venir a assessorar-se per com fer tot aquest procés amb els seus fills. Jo crec que actualment hi ha molta més informació de tot, els pares són més conscients de les conseqüències que les separacions poden tenir sobre els seus fills i per sort acudeixen a consulta per preguntar una miqueta doncs, com portar a terme tot això. Jo penso que hi té a veure molt la major conscienciació de tot el que això implica a nivell familiar i sobretot amb els menors.
Doncs és el que ens explicava la doctora Gordòvil, doctora en psicologia, professora de la UOC i membre del Centre Grat.
Moltíssimes gràcies, Natàlia Sánchez, la nostra subdirectora, com sempre, que centra també els temes que ja podem començar fent una repregunta, com dirien els clàssics, d'una afirmació que ens feia la doctora Gordòvil i que em sembla molt interessant. El fet de que, arribat a aquest punt, hi ha algunes persones que no només demanen ajuda psicològic per com els explicarà els fills o com els explicarà els pares o els tiets, sinó com poden fer per d'alguna manera arribar a un punt d'intente cordiale, com diran els clàssics, i no arribar a aquesta separació que més enllà del propi procés difícil, complicat i traumàtic, sense cap mena de dubte, també comporta greus problemes econòmics, que penso que en realitat és el cuit de la qüestió. M'agradaria que vostès em diguessin si estan d'acord o no. Començant per la senyora Álvarez Urona, què en pensa d'això que deia ara?
Sí, de fet, una de les causes que es diu d'aquesta disminució, que a més bueno, fa uns 10 anys que s'està notant és, bueno, una, que la gent es casa menys, llavors com que es casa menys hi ha menys divorcis, i l'altra és el tema econòmic, o sigui, la perspectiva d'haver de viure amb dos llars, amb un sou, un i un sou, i clar, mantenir tot el que es manté normalment entre dos amb un i un.
És que és gairebé impossible a una ciutat com Barcelona, on avui hem sabut que els lloguers estan pujant una barbaritat i que cada vegada hi ha més persones que senten obligades a sortir de Barcelona i anar-se a buscar la vida, i perdonin que sigui tan clara, a d'altres zones que siguin del, per dir-ho d'alguna manera, bé, no gaire llunyanes a Barcelona, però que formin part també del cercle de barceloní, no? Doncs òbviament és bastant complicat poder viure un sol amb un sou únic, no? Sandra, jo quan anava explicant als oients aquest temor i aquesta sospita que teníem de que efectivament el fet de que no hi hagin tants divorcis i separacions és per una qüestió econòmica, a mi em dona la sensació que vostè estava una mica d'acord. No sé si s'hi troba vostè en el seu despatx, però suposo que aquesta és una realitat evident, no?
Sí, aquesta és una realitat evidentíssima, perquè això ho veiem cada dia. No cal ser advocat de família ni dedicar-se a aquest tipus de procediments. Home, la situació econòmica no ajuda. Sí que havia de dir també que en el despatx ens trobem que, malgrat situacions límit, el que comentava l'antropòloga ara, la Bruna, doncs és cert que evidentment no és el mateix viure amb dos sous que viure amb un i amb els recursos doncs per meitat, això està clar, no? Però jo, la meva experiència com a advocada de família, ens hi trobem moltíssim que, malgrat aquestes situacions límits, això acaba al final petant. Vull dir amb això que moltes famílies sí que intenten mantindre doncs una convivència conjunta, però al final normalment no té bona sortida i al final doncs acaben recorrent als nostres serveis i ens trobem doncs en situacions verdaderament dramàtiques, no? Aquí també potser hauríem de parlar dels avis, dels pares d'aquests cònjuges o aquests membres de la parella, no? Ens estem trobant en molts casos doncs persones que tenen diversos fills separats i que han tornat doncs a la llar dels pares, estan vivint allà tres generacions amb una situació realment doncs que intentem reconduir, perquè no ens oblidem que un dels punts molt importants, a part de la custòdia, que hauria de ser el més important, que és el que atanya els nanos, doncs el tema econòmic és el que provoca doncs la majoria de conflictes entre les persones, com és evident.
Li agraeixo molt que parli dels avis, perquè quan es parla d'un divorci conflictiu, i d'un divorci que vostès saben millor que jo que han de portar als tribunals, on el nen o la nena en qüestió han de passar fins i tot per uns peritatges forenses per saber si efectivament hi ha una síndrome d'alienació parental o si efectivament hi ha algun tipus de manipulació cap a aquestes criatures, sembla que els pares siguin els únics que perden. perden. I perden els avis perquè algunes vegades, necessàriament, tenen cap contacte o nul contacte o contacte molt poc gratificant i generós per part dels dos cònjuges, i també perden els nets, que d'alguna manera la figura de l'avi, que és tan important per l'educació, penso que tots aquí més o menys som de la mateixa generació i tots hem tingut avis i àvies que ens han marcat, no? Doncs que una criatura no pugui tenir contacte amb els avis perquè els pares en un moment determinat, com no pot ser d'una altra manera, decideixen posar un aturament, allò que diuen vostès, no?, a la relació de convivència, doncs em sembla molt injust. Parlem amb el Mariano Merino. Senyor Merino, vostès forma part de l'Associació de Pares de Famílies Separats de Catalunya. Nosaltres vam fer un programa molt interessant, no per nosaltres, sinó per els convidats que van aportar testimonis, sobre la pobresa a Barcelona. I vam arribar a la conclusió de que algunes de les persones que estan en el carrer en aquests moments, independentment de que puguin tenir algun tipus de trastorn mental produït per viure al carrer, la majoria dels casos, bé, es veuen abocats a viure al carrer, algun d'ells, perquè potser no han pogut gestionar bé un final d'una separació, no? Perquè en el moment en el que perden la parella, perden també un puntal important des d'un punt de vista psicològic, però també un puntal important des d'un punt de vista econòmic. I penso que és important que ho expliqui això, Mariano, perquè penso que, tal com ens van dir des de Serveis Socials a Barcelona, s'hi troben molt quan van a parlar amb les persones que són al carrer.
Home, de fet, o sigui, nosaltres hem detectat en l'associació que molts dels afectats que es venen a veure a vegades venen derivats dels serveis socials. Per què? Perquè manca ingressos i venen a buscar ja l'associació assessorament o intentar pues, que les minutes siguin el més reduïdes possibles. Nosaltres tenim pactes en diferents gabinets d'advocats que aconseguim pues, que aquestes tarifes siguin més reduïdes. No tinc validada aquesta xifra que em comentes del tema de los sense sostre, però el que sí que veiem moltes vegades de pares que es veuen que han de deixar el domicili conjugal, que no tenen a ningú que puguin acudir, realment es troben en dificultats per poder sobreviure, perquè com bé s'està dient, o sigui, se divideixen els sous, les despeses quasi són les mateixes, s'han de pagar pensions d'aliments i aleshores aquest pare queda realment amb un sou bastant reduït que no pot permetre pagar un lloguer a Barcelona ni Rodalies.
No, miri, avui mateix notícia de la jornada i notícia també d'aquest cap de setmana, una de les meves obsessions en aquest programa és el lloguer. Mirin, avui mateix hem sabut que el lloguer dispara els conflictes entre propietaris i inquilins, no? Les comunitats s'enfrenten a que les rentes es pugin d'una manera carnissada, i bé, no només hi ha finals de contracte, sinó que també hi ha desnonaments. La Generalitat vol limitar a quantes persones que potser abans vivien en un pis que podien pagar dos sous, ara es vegin abogades a deixar aquest pis perquè no poden pagar-lo, perquè econòmicament no arriben, no? Montse, vostè és sòcia fundadora del Centre de Mediació en Barcelona, presidenta de l'entitat Mediam, i vostès intenten mediar, però malgrat obrir aquest diàleg que deia la Sandra, no?, l'advocada Burgos, en temes difícils com la convivència, jo també entenc el que ella estava dient, no? De que per més que un vulgui, allò que deia en Joan Capri, no? L'amor se'n va i ella o ella es queden, si ja no hi ha amor, si no hi ha aquest respecte, si ja un s'ha dit el nom del porc, doncs home, a vegades potser és difícil, Montse, potser creure que per un bé comú, econòmicament parlant, un pot conviure amb aquell que en un moment determinat, o aquella que en un moment determinat li ha dit coses molt gruixudes, no? Ha de ser difícil mediar en aquest moment.
Sí, de fet, la tasca del mediador o mediadora no és tant reconstruir aquesta relació, sinó ajudar-los a crear un altre model de família que potser en molts casos passa per aquesta separació. El que passa que el que sí que ens estem trobant nosaltres és que es plantegen alternatives potser una mica diferent a les que es plantejarien en vies judicials. Per exemple, la Casa Niu és una modalitat que a nivell judicial no s'està ara admetent, però en canvi en un procés de mediació les famílies poden arribar a plantejar-se unes modalitats de separació que s'adapten més a les seves necessitats. O sigui que, com si diguéssim, la mediació també busca donar unes respostes que no són tan ben bé jurídiques, però sí que responen a les necessitats de la família. Hi ha unes vegades que poden ser per un tema econòmic i d'altres, per exemple, amb els temes que comentàveu vosaltres, no? Incorporar els avis, incorporar altres agents també dintre de tota aquesta part, no?
Ara anirem a escoltar la senyora Solsona, que és doctora en geografia i professora del Departament de Geografia de la CUAP, investigadora principal del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona en Gènere i Divorcis. Però mentre vostè parlava, jo que parlo molt, però miro més, no es pensin vostès que no miro, he vist que la Sandra, la nostra advocada, no feia una espècie de moviment pendular amb el cap que no m'ha acabat d'agradar. No m'ha acabat d'agradar perquè em sembla molt que vostè el faci, però que no estava d'acord en qualsevol cas amb la línia argumental de la Montse. Amb tot el carinyo els dic a les dues.
No, i ara, jo sentia la Montse i feia que no amb el cap, Montse, no perquè discrepi amb el que tu dius, però, per exemple, has posat l'exemple de les cases niu. Jo sé per experiència, i és per això que els jutjats no ho estan acordant, però et diré més...
Perdoni'm, sí. Sandra, abans de continuar parlant de les cases niu, potser hi ha alguns oients que no saben ben bé de què estem parlant quan parlem de les cases niu. No, per l'amor de Déu. Expliquem una mica la terminologia del que significa les cases niu, perquè potser en aquests moments ens està escoltant una parella o una senyora o un senyor que estan farts i que volen prendre aquesta decisió, i per una qüestió de diners, i perdonin que sigui tan interessada, que sembla que només tracti temes pecuniaris en aquest programa, però és que desgraciadament és així, doncs no s'ho pot plantejar. Explica'm el que és aquestes llars nius.
Sí, la llar niu o la casa niu consisteix en que, bueno, els nens tenen una custòdia compartida, generalment s'aplica en una custòdia compartida, i els nens es queden a casa i els que surten i entren són el pare o la mare. O sigui, quan li toca a la mare, doncs està en aquell domicili amb els nens, i quan li toca doncs al pare, agafa la mare i surt, i així doncs alternativament. Jo li deia a la Montse així amb el cap que no, perquè no és que els jutjats no ho estiguin acordant, és que no ho volen de cap de les maneres, per això té una raó històrica. Jo me'n recordo, jo porto 20 anys dedicant-me a això, llavors he vist de tots els colors, i me'n recordo que fa 8-9 anys, la Montse em corregirà si no és així, doncs que això es va posar com de moda, perquè no ens oblidem que en el món jurídic doncs també van per modes com altres temes, no, en la nostra vida. Llavors això es va incorporar i ha sigut una font immensa de conflictes. Però és que et diré més, Montse, jo no sé si tu t'has trobat, però jo sí que ho he vist, que s'han acordat doncs cases niu per mutu acord dels dos progenitors, i el jutjat ho ha tirat enrere, perquè sabem, els operadors jurídics sabem, que ha llevat poquíssimes excepcions, i et parlo de gent que s'havia pactat i era gent supercivilitzada, i ha sigut una font de problemes on no hi havia problemes amb parelles o amb matrimonis, que més o menys anaven tot d'acord amb el tema de les cases niu. Hi ha hagut un conflicte, però bueno, no us podeu imaginar a quin nivell.
Però un conflicte, i disculpi'm, advocada, que me n'he d'anar cap al Suprem, però vostè ha dit una cosa molt interessant, penso, en persones civilitzades, perquè és clar, escolti, mirin, jo vaig veure una de les pel·lícules que penso millor retrata el final d'un matrimoni, que és una pel·lícula dirigida per Sam Mendes i que es diu Revolutionary Road, amb Kate Winslet i Leonardo DiCaprio, que és el final d'aquest matrimoni, no? Un matrimoni que d'entrada es casen molt enamorats, hi ha molta passió, i ells dos es van dedicant l'un amb l'altre a destrossar-se la vida contínuament, no? Clar, d'entrada i de cara en fora també semblen persones molt civilitzades, però després la civilització dura poc, i jo penso que dura poc en aquell cas quan efectivament ja no hi ha no només infidelitats, que podríem dir que són més o menys importants, aquí no entrem en un judici de valor moral, sinó que hi ha deslleialtats. Jo no sé si efectivament, i li demanaré una resposta breu, advocada, després si li sembla ho acabem de parlar vostè i jo, i tots els convidats, evidentment, jo no sé si és que quan arriba un punt en el que el dolor i l'ofensa és tan gran, la civilització surt per la finestra, per més que un intenti fer-ho bé.
I tant, a veure, va persones, no vull donar un missatge de que la gent es tira els trastos pel cap i sigui en plan guerra, però sí que és veritat que, a més, aquí, jo parlo de les xifres d'aquí, som mediterranis, i aquest caràcter mediterrani ens surt inclús amb les ruptures, i ens trobem amb divorcis, verdaderament, amb un nivell de, bueno, us podria explicar a largo y tendido moltíssimes situacions que ens hem trobat. Sí, parlem de gent civilitzada, hem tingut molts perfils al despatx de gent que aparentment doncs, amb una formació amb un estatus, bueno, a vegades no té res a veure, i ens hem trobat en situacions verdaderament kafkianes.
Doncs aquestes situacions kafkianes són les que parlarem aquesta tarda. Després hi donem pas a la Montse Mir i també al Mariano Merino i la professora Álvarez, que també anava fent que sí amb el cap, perquè clar, jo sempre dic el mateix, aquest programa no es veu, però s'hauria de veure per televisió, perquè si veiessin entendrien també com la comunicació no verbal, i això és llançar-nos pedres a la nostra pròpia taulada, és també important, que ja sé que això és la ràdio, no la televisió, però... oi que m'entenen? Mirin, parlant de televisió, aixeco el cap i veig Jordi Pina, advocat de Jordi Sánchez i el senyor Turull i Rull, en aquests moments demanant el torn de paraula. Albert Planas ha respost les preguntes de la defensa i en aquest cas està, bé, conversant amb el senyor Pina. Allà, com sempre, al Tribunal Suprem es troba la Núria Alcalà. Núria Alcalà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Veig el senyor Pina, allò que dèiem abans del que no es escoltem, però sí veiem amb la imatge, amb els braços i amb el cos, no? Veig el senyor Pina entregat en el sentit jurídic, explicant, o en aquest cas comentant les seves declaracions amb el propi senyor Planas.
Sí, exacte, és el torn de preguntes de les defenses i en aquest cas Jordi Pina estava preguntant per unes especificitats de les diligències d'entrada a l'empresa Unipost a Albert Jaime Planas, que era treballador del departament de producció, i fins ara el que ha anat explicant és la seva experiència dins de l'empresa i de la comanda que presumptament va fer la Generalitat d'un enviament de carta, que és pel que ha estat citat avui. Se li ha preguntat a preguntes de la Fiscalia pel contingut d'aquelles cartes. Ell ha precisat que era per requerir l'assistència de ciutadans a les meses electorals a cara a l'1 d'octubre, però que no va tenir mai coneixement del contingut específic del que demanaven, perquè les cartes va saber del seu contingut quan les va obrir en presència d'un lletrat de l'administració dintre d'aquestes diligències d'entrada i registre a l'empresa Unipost. Sobre qui feia aquesta comanda d'enviament, només sabia que aquells sobres tenien la referència de la insígnia de la Generalitat de Catalunya, però que no sap fins quan obren aquelles cartes, quin és el seu contingut. Ell ha dit que no tractava directament amb els clients, sinó que tenen un aplicatiu per fer totes les comandes, i en aquests moments acaba de finalitzar la declaració d'Albert Jaime Planas, aquest treballador d'Unipost. Si et sembla, Sílvia, el que fem és a passar el que ha donat al matí amb dos dels testimonis,
sí,
també importants d'aquest judici. Un és el del comissari Emili Quevedo, que era responsable de planificació del cos de Mossos d'Esquadra durant l'1 d'octubre. Uh-huh. Ell ha ratificat davant la sala que la cúpula del cos va intentar persuadir en dues ocasions el govern perquè procedís a desconvocatòria de l'1 d'octubre davant la preocupació que els hi havien traslladat pel clima de tensió en el qual es desenvolupava la convocatòria. Carles Puigdemont diu que va mantenir una actitud inamovible i va al·legar que complia un mandat avalat pels resultats electorals. L'escoltem.
El mensaje final del señor Puigdemont fue: entendemos que ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero no habrá ningún cambio en nuestros planes de carácter político.
Assegura que la intenció de la cúpula de Mossos d'Esquadra va ser complir sempre amb el mandat de la magistra d'armes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, qui manava impedir la votació. Diu que aquest compromís no va ser mai objecte, però, de retret per part dels membres del govern, per part de Carles Puigdemont. Tot i així, ha reconegut que el desplegament de pràcticament 8.000 efectius dels Mossos d'Esquadra no va ser suficient per donar compliment a aquest ordre judicial. De la seva banda, prèviament ha tornat a reprendre la seva declaració el comissari Manel Castellví, ja l'havíem escoltat dijous, en relació a la previsió d'aquesta possible escalada de violència durant l'1 d'octubre. Bé, ha volgut matisar la seva declaració de la setmana passada. Ha reconegut que la previsió que tenien sobre una possible escalada de violència durant l'1 d'octubre va fallar. L'escoltem.
En contra del que decíamos en las previsiones de los escenarios, no se constituyeron como un bloque de unidad de acción de ataque.
Desde ese punto de vista, la previsión efectuada por la Comisaría de Información fue errónea.
Fue errónea.
I ha assegurat que, de fet, tots els cossos policials que formaven part del dispositiu partien de les mateixes previsions i que, de fet, cap d'ells preveia pròpiament actes violents. Una cosa era la tensió que preveien i una altra pròpiament actes violents, que així ho van exposar les diferents reunions operatives conjuntes. Ara és el torn d'un altre treballador també d'Unipost, en aquest cas Francisco Juan Fuentes Ruiz.
Que és el director de repartiment Toni Post per Catalunya i per Balears. Així doncs que, Núria, deixem que estiguis ben atenta, com sempre, al que diu en Francisco Juan Fuentes, que està declarant en aquests moments i responent les preguntes de la Fiscalia, i d'aquí una hora et tornem a escoltar. Gràcies per la feina, Núria. Perfecte. Bona tarda. Gràcies.
Bona tarda, fins ara.
Adéu-siau. Núria Alcalà, que és els nostres ulls i també la nostra oïda al Tribunal Suprem a Madrid, declarant com saben i com els acabem de dir Francisco Juan Fuentes. Tanquem aquesta finestra i continuem obrint les finestres de les separacions i de la disminució de les separacions, perquè en aquest programa ens entestem a preguntar per què, per què, per què, i sempre trobem les millors respostes amb els millors convidats. Bé, ens queda el temps que ens queda, perquè saben vostès que en aquest cas el programa i l'esquelet d'aquest programa queda trastocat per les connexions amb el Suprem, però abans de sentir i escoltar el que deia la nostra advocada, la Sandra Burgos, teníem a l'altra banda del fil telefònic a la Montserrat Solsona, i li donem la benvinguda. Doctora Solsona, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per esperar i perdoni'm, doctora Solsona.
No, i ara gràcies a vosaltres.
Sé que estava escoltant tot el que estaven dient els nostres convidats i voldríem saber, bé, una primera apreciació i una primera opinió seva, tenint en compte que vostè es dedica, perdoni, a estudiar, bé, com funciona des d'un punt de vista demogràfic tot allò que està relacionat amb el gènere i també, òbviament, amb els divorcis.
Sí, bueno, el primer comentari potser és sobre el punt de partida d'aquesta taula rodona, que és uh-huh. aquesta reducció dels divorcis. Uh-huh. La nota que he utilitzat és una informació sobre les demandes de divorci uh-huh. que s'han presentat, però les dades que nosaltres tenim de l'INE, la sèrie històrica, que és a partir de les sentències, no de les demandes, sinó de les sentències, uh-huh. pràcticament en els darrers 10 anys no han variat gaire, és entorn als 100.000, i fins i tot doncs el 2017 hi va haver uns quants més divorcis, separacions i nul·litats que no pas el 2016. Aleshores, bueno, aquesta davallada jo no la tinc registrada com a tal. Això seria una primera cosa.
Doncs miri, no, jo entenc perfectament que vostè no tingui registrada aquesta davallada com a tal, perquè les xifres són xifres i jo sóc de lletres pures, però sí és veritat que, escolti'm, tots els diaris i tots els mitjans de comunicació en parlen d'aquesta davallada, i jo entenc perfectament, senyora Solsona, que vostè ha de parlar dels números i les xifres que té damunt de la taula, perquè com Santo Tomàs d'Aquino ha de parlar del que toca i del que deu. Però jo penso, i perdoni que m'entesti, en que hi ha una situació que va més enllà de les xifres i dels números, que és la situació vital, econòmica, psicològica, emocional, antropològica, demogràfica i també de sensibilitat dels matrimonis que hi ha en aquests moments en el nostre país, i de moltes homes i moltes dones, o moltes dones i molts homes que viuen en parella, que han de suportar a vegades, i perdoni, no m'agradaria ser arribista, circumstàncies insuportables, perquè és que o suporten o no arriben a final de mes.
Sí, a veure... Bueno, no sé, aquesta davallada del 2,4 diríem que no és significativa, i jo crec que el que ha passat també és que... Clar, aquí això són demandes iniciades en un any.
Clar.
El que registra el Consell General del Poder Judicial són demandes en conjunt, de divorci, separacions, i ells també registren algo que després de les estadístiques no són, que són les ruptures de parelles de fet,
Clar.
Tots els procediments judicials de guàrdia i custòdia, parelles no matrimonials.
Uh-huh.
Aleshores, aquí, per exemple, en el cas de Barcelona, que nosaltres hem fet un estudi en profunditat, representen el 36% del total, o sigui que...
33.
36%.
Doncs li agraeixo molt que ens doni aquest apunt, que miri, veu, doctora Solsona, cap dels articles que nosaltres hem llegit de cap mitjà de comunicació nacional que ha publicat al respecte al llarg d'aquesta setmana l'hem trobat, i tampoc la documentació té tota la raó del món. I si em permeti, es queda l'antena, doctora Solsona, m'agradaria fer aquesta pregunta també als nostres convidats. Clar, vostè sap, advocada, que el matrimoni és un contracte civil, per dir-ho d'alguna manera, no? És com si jo, vostè i jo ens comprem alguna cosa i fem un contracte civil. A mal comparar i perdonin,
no,
és així, no? És així. Però clar, hi ha alguna cosa important que és la parella de fet. Hi ha moltes persones que es registren com a parelles de fet, i potser, Bruna, i aquesta és una pregunta per tots vostès, no se n'adonen que allà també pot haver una ruptura, i que aquesta ruptura legalment també pot tenir unes conseqüències.
Però diré un apunt abans que contesti la Bruna, perdona, Bruna, que m'hi posi. No cal que estiguin registrades aquestes parelles en el moment que un home, una dona, o dos homes i dues dones, evidentment, doncs constitueixen una relació relació i tenen fills d'aquesta relació, també es considera ja una parella de fet, és una unió estable que té unes conseqüències, no només econòmicament, perquè clar, si tu vas a viure amb una persona o comences una unitat de convivència, doncs és molt lògic, doncs, que et compres a mitges un pis, o tinguis un lloguer a mitges, o et compres una casa, o tinguis uns estalvis en comú, però el fet determinant en el moment que hi ha descendència, lògicament tot això s'ha de regular, amb la qual cosa el que volia fer era aquest esment específic que no cal ni inclús ni que estiguin registrat.
Bé, Montse, que abans m'havia demanat la paraula, però jo dono paraula a la Bruna, perdonis, que portava retard vostè, Montse, endavant.
No, no passa res. De fet, si les parelles de fet són poc conegudes, les separacions de fet encara ho són
més. Encara més, evidentment.
I la separació de fet, per exemple, és un tema que nosaltres abordem bastant des de les mediacions. En el fons és articular una forma de separar-se en el que en molts casos no és necessari passar per al jutjat, o sigui que si tu no tens fills, o inclús tenim fills, tu pots decidir si això li vols donar un caire legal o no li vols donar aquest caire legal, i pots viure tranquil·lament sense aquest document. Hi ha parelles que estan optant per això. En molts casos podria ser per economia, però jo també diria perquè hi ha una certa com si diguéssim desconfiança del procés judicial, no? De dir, jo he fet tot un procés aquí de seure'n amb el meu ex per decidir com ens hem d'organitzar i tal, i ha de ser un tercer que em digui estic d'acord. Bueno, en el fons, si tu i jo hem decidit això, en principi té valor per nosaltres, no? Aquest és el concepte de la separació de fet, per al que ara moltes parelles joves des dels espais de mediació estan optant també per elles.
Li donem pas a la Bruna. Doctora, la mantinc en antena. Té molta pressa?
No.
Moltes gràcies, doctora.
Seguim el debat.
Gràcies. Bruna.
Saludo a la Montse Solsona, que va ser professora meva.
Hola, Bruna. Hola, Montse. Com estem?
Bé. Aquí seguint amb temes de famílies. Bé, a mi m'ha anat molt bé una mica el que deia la Sandra en relació als fills, perquè també repassant una mica de xifres, i llavors ho vinculo amb els estudis que he fet, el 40% de parelles que se separen més o menys, no són xifres exactes, són sense fills, el 60% amb fills. I jo havia fet una tesi doctoral sobre temes de construcció social de la maternitat i la paternitat, i en el naixement dels fills és quan hi han els conflictes amb temes de repartició de tasques, amb temes de corresponsabilitat. Sembla que fins que no es tenen fills podríem dir que les parelles són relativament igualitàries o bastant, ho intenten, però la que tenen fills, les construccions socials de la maternitat i la paternitat, bueno, generen certs conflictes que a vegades costa. Llavors, vinculat també amb aquestes construccions de la masculinitat, especialment de la masculinitat, en el sentit de que són els homes els que se'ls suposa els que han de portar econòmicament, encara ara, igual que les dones se'ls suposa que quan tenen fills, bueno, tot és el tema de reducció de jornades, baixes, etc. Ha de ser més, no? La dona es continua assumint i es continua considerant que ha d'assumir o hauria d'assumir el rol més de cuidadora, els homes més d'aportació econòmica. I aquests rols, que no sempre són aquests imaginaris, no sempre es corresponen amb la realitat o amb les maneres que tenen les famílies de funcionar, generen que, bueno, certs conflictes i que moltes vegades poden portar a separacions i divorci, que segur que, bueno, que us hi trobeu en temes de mediació, els temes de gènere, com apareixen.
Ara li donarem pas al Mariano, però fixi's, Bruna, mentre vostè estava parlant del rol diferent entre home i dona, estava recordant que ahir vaig acabar de llegir el nou assaig de Toni Morrison de la Premi Nobel de Literatura, que els recomano molt, que es titula L'origen dels altres, no? I allà Toni Morrison parla de com a vegades l'home és vist només com un proveedor, és a dir, com el proveedor de la llavor, per no utilitzar una altra paraula, ja sé que queda molt cursi de la llavor, però permeti'm, són 4:45, això és Ràdio Nacional, ja estem en horari protegit, la llavor per poder engendrar un fill, i després com a proveedor perquè a través d'aquell fill doncs es pugui viure amb una certa tranquil·litat, eh? I ella ho assimilava i ho aprofundia, la Toni Morrison, no només des de les parelles heterosexuals sinó també des de les parelles homosexuals, que òbviament, com no pot ser d'una altra manera, poden tenir descendència si ho volen, no? Esclar, i penso que això que ha dit vostè és molt interessant, no? La visió de l'home com a proveedor i de la dona com a cuidadora, i ja està, ell proveu i la senyora cuida. Home, doncs ni tanto ni tan calvo, Mariano, no? Un senyor no només ha de ser un proveedor, un senyor ha de ser també un pare i se l'ha de deixar exercir com a tal, i amb això la nostra advocada segur que estarà d'acord amb mi, i la cuidadora no només ha de ser cuidadora, també ha de ser un subjecte actiu.
També ha de ser proveïdora.
Ah, efectivament, Mariano, endavant.
Vale. Mira, jo la majoria dels nostres socis que venen per allà per l'associació solen ser tots molt implicats amb la cura dels nens, perquè si no siguessin implicats tampoc estarien lluitant per ells, eh? Això ho trobem, o sigui, els que venen allà preocupats per la situació en què es queden, que apenas venen els seus fills o les seves filles, lluiten perquè han estat implicats amb aquesta cuidança, eh? I normalment també detectem pues, que la parella també ha sigut prohibidora, o sigui, que no ha estat només una situació de prohibidora i cuidadora, eh? I això ho detectem de la base del programa d'avui. També detectem una cosa, o sigui, el que és una parella de fet o sense de fet, o sigui, simplement una parella que s'ha anat a viure junts i no tenen fills, no necessiten de professionals habitualment, perquè se reparteixen econòmicament el que tenen i cadascú se'n va cap a casa seva, eh? Si han fills pel mig ja és una... bueno, Sandra està fent el mal cap així, i sí que és cert, perquè si hi ha un pis en comú, pues ja tenim problemes perquè s'ha de repartir, no? O sigui, estem parlant quan són parelles que viuen de lloguer, que l'únic que han de fer és deixar el pis. Aleshores aquests no han de passar per jutjar ni han de passar per
ningú. Però fixi's, la Cristina Brunya, que és aquella companya que ella l'està saludant, que ella és una documentalista meravellosa i sempre busca totes els titulars que ningú troba sobre cada tema que tractem, ha trobat un article de l'any 2017, estem parlant, de La Vanguardia, titular "Com evitar la ruïna econòmica després d'un divorci". És a dir, en aquest article, que a més va ser molt repartit i va ser molt baixat a internet, es parlava de com un pot utilitzar bé les seves armes, en el sentit més econòmic de l'expressió, per no tenir que patir. Per exemple, estalviant els tràmits. Aquí tenim a la Sandra, que és advocatessa, però és que aquests tràmits tampoc són gratuïts. Òbviament, els advocats han de fer la seva feina, i la minuta d'un advocat, com no pot ser d'una altra manera, és única i intransferible. Així doncs que també hem de comptar amb tot això, que a vegades dona la sensació que no es té en compte, però que la Cristina hagi trobat un article de l'any 2017 que el titular fos "Com evitar la ruïna econòmica tras un divorcio", he pensat, home, doncs tan desencaminats no anem. Professora Solsona, que té més paciència que una santa. Escolti'm, estaria d'acord amb la Toni Morrison amb allò de proveedor el senyor, cuidador a la senyora?
Sí, bueno, això és un mandat social, no?, propi del patriarcat, vull dir, és la divisió dels rols, on hi ha unes jerarquies entre els rols, i és així. Afortunadament és un model que s'ha anat erosionant, eh? Sense que l'altre sigui majoritari. Però la Bruna tenia molta raó quan explicava que és en el moment del naixement dels fills quan aquelles parelles que eren igualitàries deixen de ser-ho, no? Són les dones les que ajusten horaris, les que realment fan elles compatible aquests dos rols, eh? Ara, volia fer un apunt, si em
permeteu, sí,
sobre el tema de les conseqüències econòmiques del divorci, eh? Perquè fa poc es va fer un estudi a nivell europeu comparant quina era la situació dels homes després de la situació de les dones, i en el moment immediat és evident que empobreix tant homes com a dones, eh? Això del divorci, clar, es deixen de tenir economies d'escala, no?, de compartir una sola casa, que cadascú ha de tenir la seva casa, s'han de pagar altres despeses, etc. Però al cap de 3 anys els homes recuperen el seu poder adquisitiu. No s'estan en aquesta, en general, globalment parlem, que després hi ha persones que ho passen molt malament. Però en canvi, les dones, les mares, per aquestes opcions que prenen de prioritzar la cura dels seus infants, ajustar l'horari laboral, aquestes necessitats, etc., realment mai tornen, com a mitjana, estem parlant de mitjanes, de grans nombres, en aquest nivell del poder adquisitiu que tenien abans de la ruptura.
Doncs miri, doctora Solsona, no sap com li agraeixo que ens faci aquest apunt, perquè no sap vostè el que ens ha costat decidir fer aquest programa. perquè totes i tots parlàvem i dèiem, tant en Jordi com tot l'equip del programa, dèiem, escolti'm, i si estem fent un gra massa? I si efectivament el pal i paller de tot plegat no és l'economia, allò que deien els castellans de caballero, poderoso caballero don dinero, no? Doncs home, esclar, jo entenc que per una dona que es divorcia al cap de 3 anys no pot fer, per exemple, hores extres, no pot fer un horari diferent perquè no té qui cuidi els nens, perquè cuidar els nens són 700, 800, 1.000 euros al mes, fa que aquesta dona a poc es vagi empobrint, i no només es vagi empobrint, sinó que a més la seva capacitat per poder, bé, doncs, tenir una carrera professional que s'adecui al seu currículum i al seu talent, evidentment vagi menguant. Professora, li agraeixo molt tot el que ens ha dit, i si li sembla, com que vostè està actualment fent una recerca en demografia del gènere que s'enfoca a les geografies del divorci i de la qüestió de compartir d'Espanya, en parlarem amb vostè personalment aquí a l'estudi, li sembla?
No, em sembla molt bé.
Doctora Solsona, gràcies.
Només
digui'm.
Només permetre una pregunta. Sí, digui'm, digui'm. Un minut és que aquest empobriment de les dones moltes vegades no és una desgràcia, és una prioritat.
Una prioritat?
No, o sigui, l'empobriment, a veure si m'explico, renunciar a treballar més hores i a tenir menys diners, però a tenir més temps per estar amb les teves criatures i per dedicar-ho altres coses de la vida que també són importants, que no tots són diners, no s'ha de veure com només com un destí fatal.
No, disculpi'm. No, disculpi'm, és que potser jo m'he explicat malament. No, escolti'm.
No.
És que jo li agraeixo molt la puntualització, però no es pensi vostè que nosaltres aquí només pensem en diners, eh? Jo el que em refereixo és que una cosa és tenir un bolso de marca d'una marca francesa que tots en podem prescindir o que tots en podríem prescindir, i una altra cosa molt diferent és saber que si jo no faig hores extres, si no puc ascendir la meva feina, si no puc tenir temps per fer més hores de les que toca, no podré estalviar perquè els meus fills vagin a una universitat que jo cregui que s'hagi d'anar. És a dir, quan jo penso que, i quan jo parlo de l'empobriment de la dona, que em sembla una circumstància terrible, no és un empobriment perquè no pugui comprar-se el que vulgui o perquè no pugui tenir estalvi, sinó perquè potser no puguem fer aquelles hores extres, no pot arribar a un llindar de vida que per ella, i això és absolutament intransferible i personal, sigui el més òptim.
Jo crec que és una qüestió de quines opcions et garanteix o no el context, que en aquest cas el context no ofereix opcions.
Exacte, no n'ofereix cap ni una. Doctora Solsona, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
A vostè, fins aviat. Adéu-siau. A l'altra banda del fil telefònic, la Sílvia Congó, psicòloga experta en dependència emocional i autora del llibre Si duele no es amor. Amb aquest titular, Sílvia, que ja l'he entrevistat alguna vegada, vostè, estem tots d'acord que si fa mal no és amor. Però clar, si fa mal, i la Sandra, que és l'advocatessa que tenim aquí a l'estudi, la Sandra Burgos, ho deu saber millor que jo, si fa mal, no és només que no sigui amor, és que si fa mal a vegades ens pot deixar tan bloquejats que no puguem tirar la nostra vida endavant. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Home, i més quan, pel que esteu comentant, si econòmicament nosaltres no ens podem fer aquesta separació física que és tan important, quan ens estem plantejant una separació, la cosa es complica. Clar, a més hem de tenir en compte que quan un es vol separar normalment no sol ser una cosa de mutu acord, és a dir, un és el que decideix separar-se i l'altre voldria continuar la relació, és el que passa amb més freqüència.
Sí, senyor.
Llavors, clar, aquest que segueix a la relació, si no ens separem físicament, està patint, pot ser que tingui esperances de que la cosa es pot arreglar, no? Perquè segueix veient a l'altre allà, en funció de què fa, deixa de fer, controla, retreu. Llavors, clar, tot això pot ser una font de patiment inacabable, sens dubte.
Sandra, si ha trobat alguna vegada amb un cas com el que està narrant la senyora Congost, que és la psicòloga, és a dir, la que deia la doctora Congost, no? De persones que un li diu a l'altre, mira, fins aquí no t'estimo, no et desitjo, no vull continuar amb tu, l'altra persona diu que sí, perquè pensa que ja l'altre canviarà, i això és un bucle de patiment i d'horror infinit.
Ens ho trobem molt sovint, i és el que deia la Sílvia, no? Doncs que generalment, a vegades no és així, però generalment és un el que pren la decisió i l'altre doncs l'accepta o no té més remei que acceptar-la. Jo ara meditava, Sílvia, en el sentit de que, i aquí vull que se m'entengui, vull ser molt clara, no vull que es malinterpreti, però generalment, i degut a la situació econòmica que patim, que malauradament sovint les dones tenim una situació doncs més perjudicada a nivell econòmic, bueno, no cal que us expliqui doncs, el tema de la diferència de salaris per una mateixa feina, feina, els permisos de maternitat que impliquen, que a vegades doncs, siguis la primera en què et despatxi l'empresa, no? Si s'ha passat pel cap tenir fills, la conciliació laboral i tot això. Llavors, això ens porta a que jo, almenys en el meu despatx, em trobo amb moltes dones que em venen a consultar, que fa molt de temps que han pres la decisió de separar-se de la seva parella i que no ho poden fer. No ho poden fer simplement perquè la seva parella saben molt bé que no ho accepta i aquestes dones doncs, han de tenir doncs, un sacrifici i haver d'esperar a tenir recursos, a buscar-se la vida, o moltes fa anys que han vingut al meu despatx a informar-se perquè m'han explicat un seguit de coses que jo des del meu punt de vista de dona o d'humana ja no cal ni ser home ni dona, veus que allò no té cap mena de solució, ja no només parlo de maltractaments psicològics o físics, sinó ja de comportaments molt degradants d'un altre tipus, inclús violència sexual cap a la dona, que no ens oblidem que les violacions també en el context dels matrimonis hi són, encara que moltes dones no siguin conscients de que existeix aquesta situació, i moltes dones que han pres aquesta decisió i que no la poden dur a terme pues, per una situació simplement econòmica, simplement i majoritàriament econòmica, no? I clar, això és molt trist.
Clar, perquè pel que veiem, senyora Burgos, si no hi ha un compromís econòmic en un matrimoni no hi ha matrimoni. Vull dir, la unitat familiar des d'un punt de vista econòmic no està ben determinat. És a dir, imaginem que hi ha un matrimoni que viu en llocs diferents d'Espanya, no? I ell porta la seva economia i ella porta la seva. I no hi ha cap capacitat de consejar l'altre. Home, entenc que això ja d'entrada no és el que un matrimoni hauria de ser. Entenc jo, Sandra. No només des d'un punt de vista moral, sinó també des d'un punt de vista legal, no?
No, clar, no hauria de ser. Se suposa que un matrimoni, si no ho entres malament, Sílvia, sí, ha de viure conjuntament, no? Sí. Això per començar, perquè si no sembla una estan cosa separats, una mica cosa estranya. No, sobretot és en les situacions pues, de molta dependència. Malauradament, doncs, hi ha moltes dones que pels motius que siguin doncs, han renunciat a una carrera professional, a una feina, i a partir d'aquí doncs, aquesta dependència torna ja a la situació matrimonial o de parella insana. Perquè jo sempre he pensat, des del meu punt de vista de jurista, que en el moment que no hi ha una relació igualitària, no només parlo de situació econòmica, sinó també de control emocional, etc, etc, doncs aquesta relació ja crec que neix podrida, no? Hi ha alguna cosa que aquí no funciona. Llavors, a partir d'aquí, doncs, si pensem en qui pren la determinació, hi ha moltes persones que no prenen la iniciativa realment perquè no poden.
Ens queda només un minut i mig. Sílvia, alguna cosa que calgui saber per algun oient o femení o masculí, és igual, que estigui en aquesta tessitura i escoltant el programa, potser amb la força que ens han donat els nostres magnífics convidats, pensin, doncs sí, aquesta és la meva i demà aniré a parlar amb la Sandra, o aniré a parlar amb la Bruna, o aniré a parlar amb la Montse, o aniré a veure en Mariano l'associació. Què és el que han de fer, Sílvia? Què és el que han de fer aquestes persones?
Sobretot és imaginar-se si es veuen, per exemple, d'aquí a X anys encara seguint en aquesta mateixa situació, amb aquesta situació que segurament se senten cada vegada pitjor i més atrapats, i que segurament sempre hi ha alguna via, alguna sortida, si no és a curt, a mig termini, i començar a centrar-se en cap on volen anar, perquè si no cada vegada és pitjor. Jo crec també que de cara als nous matrimonis el que s'hauria de fer és que ja s'ha començat una mica amb alguns cercles, de quan es comença una relació, quan un decideix casar-se amb algú, signar en aquell moment ja un contracte de mutu acord de com ho farem si ens separem en cas de divorci. Això ja es comença a fer bastant pel tema dels fills, etcètera. I a nivell econòmic, doncs, jo crec que seria una acció que ens aniria molt bé, perquè tothom està exposat a la separació, tothom que inicia una relació.
És a dir, que com diria el meu pare en Pau Descansi, vostè opta per posar el carro davant dels cavalls, eh? Però vaja, escolti'm, és una mesura. Doctora Congós, gràcies, sap que sempre l'esperem i l'admirem aquí a Ràdio 4. Una abraçada, Sílvia. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies als nostres convidades i convidats, la Bruna Álvarez, la Sandra Burgos, en Mariano Merino i la Montse, del meu senyor, l'he perduda. La Montse Mir, havia perdut el paper. La Montse Mir, que han fet possible una absolutament meravellosa, justa i plena de bons missatges. Senyores, senyor, moltes gràcies. La propera vegada farem un altre amb més temps, però clar, la informació és la informació. Bona tarda i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Butlletí informatiu de les 5. Tornem després de les notícies, a punt i en punt. Parlant de diners, quina mania tinc els diners. Sembla que al final jo és que tingui obsessió.
Ràdio 4.